Catalunya, recordareu que quan es van anunciar pressupostos, inversions, negociacions, Esquerra, PSOE, govern espanyol, se suposa que ens havien d'inundar amb bitllets. Arribava un temporal econòmic que no ens en sabríem avenir. Comunitat número 1 en inversions, segons els pressupostos generals de l'Estat. Ara tenim la realitat, amb dades del Ministeri d'Hisenda. S'han deixat d'invertir 1.300 milions d'euros dels previstos. Perquè a vegades, quan parles de percentatges, hem quedat primer o tercer, no, és una miqueta eteri. A Catalunya s'havien d'invertir una mica més de 2.000 milions, s'han invertit una mica menys de 760. A partir d'aquí podem parlar del que vulgueu, diguem-ne. Però allò perquè ho tinguem clar, diguem-ne, la xifra... Havien de ser 2.000, han sigut 760. A Madrid havia de ser una xifra, 1.000, i n'han sigut 2.700.
Jo sempre penso, quan es produeixen aquestes dades, no, d'anàlisi de l'execució pressupostària, el primer que em ve al cap sempre són aquestes operacions de pluja de milions, que sempre tenen padrins mediàtics, també. Recordo l'última que va prometre Mariano Rajoy.
La de Mariano Rajoy estava 4.500, eren, no? Aquella darrera.
Sí, sí. Aquella operació va estar molt ben travada, La pompositat amb la qual es va desplegar en un acte a Barcelona, les portades i editorials que van acompanyar, estava tot perfectament calculat. Cap resultat final en l'execució pressupostària que canviés significativament el curs dels darrers anys. Podríem també buscar-hi encaix, per exemple, en l'agenda del retrobament de Pedro Sánchez. Mateix resultat, els números que ara tu estaves explicant. A mi em sembla que això té una primera lectura, que és les dificultats que hi ha perquè els compromisos pressupostaris s'acabin executant, que això té una naturalesa política, sense cap mena de dubte, té una naturalesa política, i si vols també té una explicació administrativa, que és que el cos de funcionaris és molt més ampli a Madrid, i en canvi no té la mateixa naturalesa a Catalunya, no? Tots els factors influeixen, per mi el més determinant, el que té més pes, és les decisions de caràcter polític, llavors hi influeixen molts altres arguments que fan o que s'expliquen a partir de la inèrcia de l'estructura de l'Estat, i fins i tot del seu centralisme. Aquesta és la lectura més a curt termini. Les xifres no cal repetir-les, són molt clares. Vaig més a la lectura política. Jo crec que el principal damnificat d'això, evidentment, en execució pressupostària, és Catalunya, especialment en l'àmbit de Renfe i Adif, però el principal damnificat és Esquerra Republicana. Per què? Per la seva estratègia. Per l'estratègia que ha tingut fins ara, que em sembla que ha arribat un moment en què Aragonès i Junqueras han de començar a pensar quin pla B tenen. I si no el tenen, tenen un problema. Tenen un problema molt, molt gran, perquè només ens cal fer un petit exercici de memòria amb els incompliments reiterats amb la taula de diàleg, el que ha passat amb l'espionatge, la rebaixa dels acords presos, l'últim, per exemple, la llei de l'audiovisual, amb un vincle clarament amb els compromisos adquirits en la llengua catalana, i ara parlem de la desatenció en l'execució pressupostària. Per cert, després de pactes polítics en l'aprovació dels pressupostos que tenien o havien de tenir moltes concrecions i cap s'ha concretat. Jo crec que Esquerra Republicana té un problema seriós. Té un problema seriós perquè sigui creïble el seu missatge, i té un problema seriós si no té un pla B.
Jo quan parlem d'execució pressupostària, quan parlem d'inversions a Catalunya, a Andalusia, a Madrid, a diferents comunitats autònomes, em ve al cap un gag de Polònia, de quan Artur Mas era president de la Generalitat i a la Comunitat de Madrid governava Esperanza Aguirre, no? I llavors era d'abans, no era president de la Generalitat Artur Mas, era quan a l'acord de l'Estatut, no? I llavors es veia Zapatero donant-li una mierda a Artur Mas, no? I llavors sortia Esperanza Aguirre: Madrid quiere su mierda, Madrid quiere su mierda, no? I llavors sortia Esperanza Aguirre amb dos merdes, no? Amb dos caques. I, Madrid tiene su caca, ja està, vinga, fantàstic. I no en tenim una, en tenim dues, no? I és una batalla bastant estúpida, tot plegat, no? Jo crec que el criteri està bastant clar, no? Evidentment, les comunitats que necessiten inversió, doncs han de tenir aquella inversió, i la inversió s'ha de fer com més intel·ligent millor, perquè en tant que estàs gestionant diner públic, no? Però que Madrid tingui una inversió del 180%, a mi no em sorprèn, en tant que ara mateix és la comunitat autònoma que té un PIB més alt a tot l'Estat espanyol. Per tant, no em sorprèn que a Catalunya hi hagi una execució del 35%. Sí que em sorprèn. Em sorprèn. Ara mateix no tenim un PIB com el que teníem fa uns anys, però seguim
passa que sent... les inversions també, Dani, marquen una mica... Bueno, marquen una mica no, marquen molt la concepció de país que tens i que tu vols fer. Aquests dies, avui, a partir d'aquesta informació d'ahir, d'infografies n'hi ha diverses a tots els mitjans, eh? Però, per exemple, jo crec que n'hi ha una que és molt gràfica, que està... I veig, mira, a veure... mira, sí, encara la tenen posada. El portal de TV3... Hi ha un mapa de colors, val? Llavors, en lloc de posar-te números, que és molt complicat...
L'antiga llistat fotografiada que la vaig veure ahir.
Senzillament tens en molt fosc on hi ha molts quartos i en menys fosc on hi ha menys quartos.
Clar.
Després de tants anys de parlar del corredor mediterrani i de la necessitat... Tu mires el mapa d'Andalusia, València i Catalunya i el missatge que estàs enviant és molt clar, eh? I aquí ja no entro ni a independència, si independència no, ni a acords de taula de diàleg amb els independentistes catalans, o si Esquerra sí o Esquerra no. Parlo senzillament d'un estat que decideix fer una sèrie d'inversions. I tu mires el que passa amb Andalusia, amb València i amb Catalunya, i tu veus molt clarament el tipus d'aposta que hi ha per un model d'estat, diguem-ne.
És que no té sentit. No té sentit que Andalusia tingui la inversió que té essent la comunitat autònoma més poblada de tot l'estat espanyol. No té sentit que Castella i Lleó estigui en el lloc del rànquing que està essent una de les comunitats autònomes més despoblades i que té més èxode a les grans capitals. Per tant, sí, no té sentit. Més enllà d'això, jo dos apunts més. Parlaves de l'estratègia d'Esquerra. Esquerra té un gran problema, que és que volia fer una versió actualitzada del peix al cove, però no la sap fer. Jo ho vaig dir aquí una setmana, crec que vam coincidir amb tu, que és que els bascos són més intel·ligents, perquè els bascos van a la pela. Vale? Llavors, els bascos sí que van trobar amb Pegasus, sí, van trobar amb Pegasus.
Sí, però fins i tot m'atreviria a dir que no tenen les mateixes urgències, no?
També, també, perquè tenen un concert econòmic...
Correcte.
Que mola mogollon, vale? Dit això, va haver una proposta en el seu dia de Pere Aragonès com a vicepresident del govern català, que jo sé que legalment és complicat o no sé si impossible, però em va semblar excepcional des d'un punt de vista polític quan estava negociant els pressupostos amb Pedro Sánchez, que li va dir, cap problema, escolti, posem una clàusula a l'acord, que és que digui, si la inversió a Catalunya és de 2.000 milions d'euros i vostè només n'executa 500, els altres 1.500 a mi me'ls traspassi i la Generalitat de Catalunya ja farà aquesta inversió. És més, i em comprometo a fer-la amb el que estava previst en l'acord. Rodalies? Rodalies. Edificis sanitaris? Edificis sanitaris. Escoles? Escoles. Això per què no és possible? Perquè si l'Estat no arriba a tot, o des d'un punt de vista prioritari no compleix els seus compromisos pressupostaris, per què no ho poden fer les comunitats autònomes?
Fins i tot el compromís de l'acord pressupostari d'Esquerra Republicana amb el govern espanyol incluïa una comissió de seguiment de l'execució pressupostària que no s'ha reunit.
Que no s'ha reunit mai.
Les comissions de seguiment i les taules no serveixen per res.
Jo crec que aquí, a banda de tot el que heu dit, hi ha un problema de propaganda política cortoplacista, per entendre'ns. O sigui, tu no pots pressupostar 2.000 milions en inversions a Catalunya quan ara estàs fent els estudis de cobriment de les vies de Montcarrer i Reixac, de les vies d'Hospitalet...
Jo crec que el problema és aquest, de fons, perquè és que l'any que ve estem licitant molt i per tant l'any que ve dius, bueno, si em sembla molt bé que s'estigui licitant molt i que l'any que ve serà brutal, val, perfecte.
Però
el problema és que tu ja ho sabies quan tu fas
el pressupost de 2021, no? Era una mentida com una casa, perquè era impossible que fessis aquella inversió si no tenies els projectes fets. Per tant... Ostres, estaria molt bé que comencessin a tenir una política una mica més madura i més honesta, i que les coses es diguessin com són. I a banda està el problema de sobreexecució a Madrid, que efectivament té molt a veure amb dues empreses públiques molt concretes i amb el pes del funcionariat, que són Adif i Renfe i tota l'estructura de l'Estat a Madrid.
Però després, a banda d'això...
Però també Adif i Renfe són els grans incomplidors, eh? Vist així,
per
també
això...
Adif i Renfe són els grans incomplidors aquí, diguem-ne, perquè al final és un peix que es mossega la cua, diguem-ne...
Per això dic que el problema són Adif i Renfe.
...d'empreses que decideixen invertir en un punt concret, diguem-ne.
Sí, sí.
Però té raó la IVA amb el tema de de propaganda política i de mentir, però és que podem tirar enrere, eh?
Sí, sí, no, això, vull dir, estic parlant ara del 2021...
Segons Foment tenim un dèficit d'inversions de 28.000 milions d'euros i segons la Cambra de Comerç de 45.000 milions d'euros. Vull dir, que apaga i vàmonos. És evident que si ara surt un president del govern a dir no, jo invertiré tant a Catalunya, doncs clar, si és que si ja tens un dèficit...
Però insisteixo, jo crec que, o sigui, ahir em sembla que era el conseller Giró que posava Adif, Renfe i Ports. A mi, que Ports inverteixi poc ara a Catalunya amb el que s'ha fet al Port de Barcelona, em sembla fins i tot raonable, perquè realment l'obra d'enginyeria que es va fer per ampliar el port, desviant la llera d'un riu i tot el que es va fer, en fi, ja ens ho hem emportat, com si diguéssim. Però hi ha àmbits en els quals no està justificat.
Passa que segurament a vegades quan arribes a aquest punt i si tu estàs entre dos governs que en principi s'havien fet una certa confiança, també és millor explicar les coses a vegades tal com són.
Sí.
Avui, per exemple, la ministra de Transports, la Raquel Sánchez, ve aquesta tarda.
Sí.
Bueno, jo tinc moltes ganes d'escoltar-la.
A veure què explica.
I a veure com ho explica, bàsicament perquè, com a ministra de Transports, veient on hi ha el problema, diguem-ne, d'inversió amb Renfe i amb Adif, a veure com ho diu. I que la resposta sigui, com ha començat a sonar aquestes últimes hores, bé, és veritat que potser en això no ha acabat d'arribar, però us hem rescatat les autopistes l'any passat, no? I després dius, bueno, però el rescat de les autopistes jo no ho teníem, apuntat, diguem-ne.
Però és que, a més...
I tu circules per les autopistes ara i ja comences a veure el desgast en els carrils
peatges.
On passen els camions de no tenir peatge.
Clar.
Però és que a més ja...
Però hi ha una altra cosa, perdó. Ah, tu deies, el problema que suposa per Esquerra això, jo crec que el PSOE ni s'està plantejant el problema que és per Esquerra, s'està plantejant el problema que és per ells. Perquè si Esquerra té aquesta estratègia, però l'estratègia claríssima del PSOE i el PSC era fem indults i tota la resta vindrà d'inversió directa de l'Estat i de fer créixer el socialisme com el partit útil a Catalunya que porta...
Tothom té les seves estratègies.
Que porta solucions i les promeses dels pressupostos del 21 eren això... I l'ampliació de l'aeroport, que no va sortir, era això. I, aleshores, si la teva estratègia passa per ser el partit útil a Catalunya i fer que s'oblidi la independència, i després el Ministeri d'Hisenda mostra aquests números, tens un problema molt seriós, independentment de que el teu soci parlamentari al Congrés li sembli fatal.
Però és que el que no pot fer... O sigui, estic totalment d'acord, però vull dir, si tu tens uns pressupostos, tu has de mostrar a la ciutadania quina és la teva execució pressupostària. Mm. Perquè aquests diners són de tothom. I si són de tothom, el ciutadà ha de poder saber tu, al final, en què t'has gastat, a on més, a on menys, a on has inflat i a on no. Perquè és clar i català, vull dir, és que és transparència. Vull dir, això sí que és un exercici de transparència. A mi, jo prefereixo això, que no passaré quants milions té el compte o quantes inversions té o quant patrimoni té el senyor Feijó o el senyor Pedro Sánchez. Jo prefereixo això, la veritat. I tornant a lo d'abans, jo és que ara pensava en infraestructures. La connexió de la A2 cap a la C32, quants anys porta aturat allò? Recordo una notícia de fa uns 2 anys que van dir que amb el temps que allò porta aturat, un cargol ja hauria fet aquell recorregut no sé quants centenars de cops. Jo he vist per la zona de Sant Andreu de la Barca. El pont que ara va a Sant Cugat, que s'ha acabat fa un any... Oh, per favor, és que és glòria.
Es va inaugurar el dia que es va treure el peatge. Estava acabat un mes i escaig abans.
És que és glòria. És que, clar, és que ara... O sigui, tu accedeixes als serveis de Sant Cugat, que no són pocs, en 10 minuts. En 10 minuts. I abans t'havies de menjar una carretera plena de camions, nacional, perillosa, 40 minuts. En què pensem?
No, Joan, sí. Mare, sí, el problema... El PSOE pot tenir la seva estratègia, però també és veritat que si no compleix els compromisos mínims, doncs tindrà els seus problemes en l'aritmètica parlamentària i ja veurem on el condueix això en les eleccions que arribin o a finals del 2023 o a principis del 2024. Cadascú té les seves estratègies, sap com les compleix i quins resultats o quines conseqüències poden haver-hi. Jo crec que Esquerra té un problema en relació a si no té un pla B, perquè és evident que l'estratègia, no, de negociació amb Madrid no li ha sortit tan bé com s'imaginava, I a partir d'ara em sembla que hauria de començar a madurar, no sé si un pla B, perquè no l'acabo de veure, però sí un canvi de relat. En el curt termini jo veig molt difícil que la reconstrucció, la reparació de les aliances que hi havia en la legislatura continuï. Jo crec que ara mateix hi ha una nebulosa important en relació a quins acords parlamentaris perseguirà el PSOE fins al final de la legislatura.
Sí, jo insistia en la dificultat que suposa pel PSOE més enllà de les aliances parlamentàries, perquè a mi em sembla especialment preocupant quan el PSOE és qui governa i qui governa aquest ministeri. És a dir, Esquerra pot estar molt emprenyada, però al final Esquerra no pot fer res perquè Adif i Renfe executin d'una manera raonablement equilibrada tota Espanya. Però el PSOE, en teoria, sí. I vist la castanya que es pagarà a Andalusia, Catalunya és molt important pel PSOE.
Sí, i fins i tot m'atreviria a dir el País Valencià, que també està a la cua en inversió per habitant. Per això dic que cadascú pren les seves decisions, té les seves estratègies, però aquestes estratègies poden tenir conseqüències electorals.
Però el que és inquietant és que no siguin capaços.
Sí, sí. El marge de l'execució pressupostària, i parlant dels compromisos, no?, que van vinculats als pressupostos, jo crec que més enllà dels interessos a curt termini, és inexplicable el que ha passat amb la llei de l'audiovisual. És a dir, que el PSOE adquireixi una sèrie de compromisos amb els seus socis parlamentaris, no només en la llengua, sinó en l'atenció als productors independents, i ho canviï perquè les dues grans plataformes espanyoles el pressionen, i també pressionen el PP, i destrueix el pacte polític que tenia amb els seus aliats parlamentaris, em sembla d'un curtterminisme tremendo.
I això
tindrà conseqüències, jo crec, en el recorregut.
El problema segurament és que hi ha molts d'aquests acords que estaven plantejats en una legislatura que tothom donava per fet que s'ha de fer i que s'ha d'esgotar tota, per part del PSOE, però també per part de Pere Aragonès, en el cas de Catalunya. Clar, jo l'altra setmana, per exemple, quan en parlàvem aquí, no?, i no sé si va coincidir amb vosaltres, però que tots dèiem... ostres, només fa un any que Pere Aragonès és president. La roda de premsa d'avui fa una setmana, no? Un dels comentaris és... De veritat que només fa un any? I jo tinc la sensació que quan tu veus el que ha passat amb la llei del català, amb la llei de l'audiovisual, amb la taula de diàleg, amb la reforma laboral, amb les inversions a Catalunya, dels acords... És que, com de cop i volta, només un any s'ha fet molt llarg per aquest acord, no? I, per tant, segurament el PSOE, quan deia tinc un projecte per fer inversions a Catalunya, era al llarg de tota una legislatura, no? Perquè és evident que ells ja sabien que si s'havia de fer una inversió a Catalunya, primer s'hauria de licitar i que fins que no estigui licitat no es podrà pressupostar, i, per tant, la qüestió per entendre'ns és a veure si l'any vinent recull el mateix pressupost que aquest, en base a la licitació que s'hagi pogut fer, és perquè tothom dona per fet que això anirà per llarg. I potser a algú se li començarà a fer una mica massa llarga, no?
Sí. És que en 3 setmanes se n'ha anat tot en orris. O sigui, des de que apareix Pegasus, se'n va tot en orris, perquè comencen a aparèixer una concatenació d'altres coses, que vull dir, la no presència de ministres de Podemos ahir a l'acte del 40 aniversari de la Unió Europea també és un trencament brutal entre els socis de govern. A més, jo crec que exemplificat de major manera que d'altres vegades.
Després de la votació dividits la setmana passada.
I ja s'està parlant que a Madrid la legislatura se'n va... que ja no hi ha pressupostos que l'any que ve. I a mi, jo no vull escandalitzar ningú, però des d'un punt de vista polític, Pegasus és un escàndol. Però em sembla més greu que mos soci de govern que la teva execució pressupostària sigui del 35%, que no pas que t'hagin espiat, que això era previsible.
Sí, estic absolutament d'acord. De tota manera, enllaçant-me amb el que dèiem abans d'entrar a la tertúlia, Pedro Sánchez és un supervivent, més o menys com el Real Madrid guanyant Champions. Vull dir que...
No obrim melons.
Ja ho veurem.
No obrim melons, que em sembla aquí.
Escolta'm, les escoles de Catalunya ja tenen les instruccions pel decret. Si no ho sabeu i sou directors d'un centre, obriu el correu electrònic oficial que l'hauríeu de tenir. És un document de 4 folis en el qual bàsicament us diran que heu de complir amb el decret que hi va aprovar el govern. Per saber si el compliu o no, us fan 7 preguntes. Si responeu sí a les 7 preguntes, no heu de fer res. Si responeu no, és que s'ha de modificar el projecte educatiu de l'escola i, com diu el decret, al llarg dels propers 12 mesos el govern us l'haurà de validar. 7 preguntes. El projecte lingüístic preveu que el català com a llengua pròpia de Catalunya és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge? Primera pregunta. Segona, el projecte lingüístic preveu que el català com a llengua pròpia de Catalunya és la llengua d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut? Tercera pregunta. El projecte lingüístic preveu un ús curricular i educatiu tant del català com del castellà? Ús curricular i educatiu. Són les, com que discutíem les paraules,
sí.
Les paraules són ús curricular i educatiu del català i del castellà. Següent, el projecte lingüístic incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d'un abordatge global integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials? Següent, el projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre? Això és el que no agradava a l'USTEC, ho dic per referència a l'entrevista que hem fet en aquest mateix programa, ara fa una mica més d'una hora. El projecte lingüístic té en compte els resultats de les proves i avaluacions periòdiques tant internes com externes a les diferents etapes educatives? I finalment, el projecte lingüístic evita la utilització de percentatges en l'ensenyament de l'ús i de les llengües? Si la resposta és sí a totes 7, no cal fer res. Si la resposta és no a alguna d'aquestes, cal modificar el projecte educatiu. De fet, crec, de facto, que si la resposta fos que sí a totes aquestes, s'està complint la sentència del TCJ. I ja no entro més perquè no ens queda temps, però vaja, aquesta és la situació. Dic, perquè a vegades quan fas totes les discussions polítiques i després acabes agafant els documents i tot és una mica més fàcil del que sembla a vegades. El problema que poden tenir molts directors, ja ho avanço, respondre sí o no a aquesta última pregunta. El projecte lingüístic evita la utilització de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües, perquè sabeu qui són els únics que respondran no? Els que ja estan complint sentències judicials, i allà hi haurà el problema. Si han de seguir complint la sentència judicial o adaptar-se al nou decret.
Si en una d'aquestes respostes de les 7 preguntes hi ha un no, només
sí,
en una,
no, per això,
s'ha de fer el procés, que s'allarga un any i d'aquí el
text. No, no. Sempre hi ha l'escapatòria que tenen els grups parlamentaris, que és abstenir-se, no?
En principi no. En principi no, perquè ara...
O interpretar les coses. Poden dir que no són percentatges, sinó matèries.
Et faré la resposta de manual de crisi de comunicació donada pel departament a la teva pregunta. Aquest és un escenari que no contemplem. I és tal qual literal la resposta.
Perquè l'abstenció és un frau.
L'abstenció, o no, perquè bàsicament abstenir-se és no complir amb la resolució del departament, d'un pla això, i donen per fet que ningú es negarà. Ningú, vull dir, cap dels representants dels...
Digue'm que ho fas tot bé i quedem tan amics.
Dels centres. Iba, Dani, Joan, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
El plaer és nostre.
Abans igualment. De la publicitat, l'Ajuntament de Barcelona, ho hem escoltat en directe, reaccionant a Lucía Martín, va demanar un desnonament a un veí del Bon Pastor. Aquest desnonament es va efectuar ahir, aquest veí es va acabar suïcidant. Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona. S'ha acabat la roda de premsa de la regidora d'Habitatge, Lucía Martín. La Judit Casellas l'ha seguida en directe. Judit, bon dia, què més ha explicat la regidora?
Hola, bon dia, Pol. Doncs sí, l'Ajuntament de Barcelona va demanar executar aquest desnonament al febrer del 2020 perquè tenia queixes dels veïns que hi havia molta entrada i sortida de gent de dins de l'edifici. Això es va fer sospitar que dins de l'habitatge hi podia tenir lloc una activitat il·legal, en concret que relloguessin habitacions. De fet, mig any després de demanar aquest desnonament, una persona va adreçar-se a una oficina de l'habitatge de Barcelona per explicar que era una d'aquestes persones que vivia en una habitació rellogada. La regidora d'habitatge, Lucía Martín, defensa que aquest va ser el motiu del desnonament i que en cap cas va ser el fet que no pogués pagar el lloguer.
Evidentment, estem davant d'un fet desgraciat que ens ha colpit a tots i que ens ha afectat moltíssim, però pel que fa a la qüestió del desnonament del parc públic, reiterar, estem parlant de desnonaments que són absolutament excepcionals. Situacions molt puntuals, tenint en compte que estem gestionant un parc públic de prop de 11.000 habitatges. Com dic, la nostra gestió està moguda per la protecció de la vulnerabilitat i l'acompanyament a persones, algunes d'elles també paguen 0 euros de lloguer. No és un tema de falta de diners, no és un tema de falta de capacitat de pagament.
Martín diu que hi ha persones que viuen en pisos d'habitatge públic que paguen, per exemple, 10 euros al mes i, per tant, reitera que aquí no rau el problema. deixa clar que no és un problema de diners, sinó d'aquesta activitat il·lícita i de no respondre als requeriments que li va fer Serveis Socials per atendre el seu cas. Fa 15 dies Serveis Socials va pactar amb ell l'entrega de claus, li va deixar aquest marge de 15 dies per marxar de l'habitatge. Passats aquests 15 dies, justament ahir, els operaris van executar el desnonament i va ser quan la persona que hi vivia va suïcidar-se.
Gràcies, Judit. Aquesta és la informació, per tant, després d'aquesta roda de premsa. Les reaccions i actualitzacions a la notícia, evidentment, aquí en directe a Ràdio Estel. Publicitat.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquí, i ho volem celebrar amb un concert refrescant i solidari. El 29 de juny a les 10 de la nit t'esperem al Festival Jardins de Pedralbes per escoltar els mítics Beach Boys. Els beneficis de l'entrada aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Més informació a caritas.barcelona. Vine i puja la onada de la solidaritat.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a Laboratori Osmaen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, vinga, aquesta és Mercè Raga, bon dia.
Bon dia, Pol.
Com anem?
Bé, i tu,
molt
com
bé,
va?
De dimarts, aquí.
Què tal la tertúlia?
Bé.
És el teu dia preferit.
Avui no donàvem a l'abast.
Perquè, bueno, clar, molta teca.
Hi havia moltes coses.
Sí, no?
Però mira, coses bones, ha passat ràpid.
T'ho has passat bé?
Sí.
Va.
Ara vosaltres.
Ara nosaltres.
Vull dir que us ho passeu bé vosaltres, em refereixo. Vull dir que pugueu gaudir del programa.
Pol, vols una mica de música?
I tant que sí.
Mira, avui hauria fet 74 anys John Bonham, Bonzo, que és era el bateria dels Led Zeppelin. Diuen d'ell que és un dels millors bateries de la història i que va canviar també la manera de tocar l'instrument. De fet, la seva mort va provocar, Pol, la dissolució del mateix grup.
Sí.
Escolta'm si et sembla, home, clàssic, mític, Stairway to Heaven.
There's a lady who shows all that glitters is gold, and she's finding staring to heaven, and when she gets...
Et portem dues versions, t'haig de dir, Pol, que no fa mala pinta la de la Mercè, però jo defensaré, i molt, la meva. És la Dolly Parton, que m'encanta. És cantant, compositora, productora, actriu, escriptora, una dona intel·ligent, una visionària, i diuen que la millor veu del country. Que potser no ha fet la millor versió.
Una mica dormir, eh?
No, perdona-li. El problema d'aquesta cançó també és que és una cançó que millora a mesura que avança.
Estàs sempre al teu equip, eh?
No, jo he posat, sona un tros, però jo he d'intentar imaginar com serà...
Com evoluciona.
Si la deixo sonar, saps què vull dir?
Trobo faltar el Barbeta.
Tu digues què has trobat.
Mira, jo he trobat una gravació en directe, que veig que em va bé, saps? Ahir, com que em vas donar al punt, doncs va, li porto una altra gravació en directe al Pol, de Frank Zappa. Aquesta és més similar a la versió original, val? I si guanya Pol i la deixes sencera, sentiràs com un solo de guitarra d'aquells, saps, d'aquells que t'agraden molt? I que et dona temps d'anar a comprar l'esmorzar i tornar, també.
Tampoc és la millor gravació de Frank Zappa.
Però...
Pensava que em guanyaries de més.
Però sí, et guanyarà igualment.
Però de
Mercè
més.
Mercè Raga, que tens 2 punts.
Ui, Pol Marçà, vinga, quina alegria. Gràcies.
Que vagi bé el programa. Fins demà a les 8. Merci.
Matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts ara mateix i els caig que passen de 2:15 del matí. Bon dia de nou. Avui és dimarts 31 de maig d'aquest 2022. I si per no, si encara no ho sabíeu, per si de cas, heu de saber que avui és el Dia Mundial sense Tabac. Salutació especial als fumadors. I també a la tortuga 11.055.
Com?
No és una tortuga de Stranger Things.
Es diu així?
No, sí.
Quin nom?
Us ho explico. És una tortuga que va quedar molt mal parada i molt tocada.
Ai, pobreta.
Per un vessament químic al riu. Vaja. Què va passar? Doncs que el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que en tenim aquí a casa nostra, concretament a Masquefa, la va acollir i van descobrir que era una espècie autòctona, d'aquí que li posessin a l'11.055. I, de fet, la bona notícia és que han aconseguit que recuperés.
Que
per tant, una salutació especial a la tortuga i també a aquest Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Masquefa. Programa 174 del matí a Ràdio Estel, de la seva part magazín. A la producció hi tenim en Ferran Capdevila, que és un home que li agrada jugar als escacs i quan hi juga, doncs s'ho juga tot a sort. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas.
El matí a Ràdio Estel.
La gent és molt amable amb mi. Això és una cosa fantàstica. Bé, 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 anem bé.
Va, que demà comencem més, nois.
Ai,
que
sí.
Diem adéu al mes de maig. Teniu ganes o no?
Sí, estrenar sempre va bé.
Ai,
no, no sé per què, no serà per un aniversari.
No, bueno, hi ha la festa, hi ha Sant Joan...
Les rebelles...
És un mes de festa, no?
Home, ai, inici d'estiu...
Espera, Xavi, espera. Espera, ja veuràs. Xavi González, com estàs? Bon dia.
Bé, segon dia.
Segon dia, segon dia,
menys pressió que ahir.
Que sàpigues que durant tota aquesta setmana, cada cop que et donem la benvinguda, sonarà mius perquè tu estiguis bé, a gust.
Que és com el Pressing Cats, cada cop que entrava algú que li posen la música.
Exacte, serà com, saps, la banda sonora que t'acompanyarà.
Jo no va dir
si vols que la canviem, la canviem.
No, no, a mi sempre em sembla bé. Jo no va dir que jo estic molt content d'aquest mes de juny, perquè hi ha dos festius.
També és veritat.
M'encanta entrar a treballar a un lloc i tenir dos festius al primer mes. M'encanta.
I que un sigui en dilluns i l'altre en divendres.
Però hi va estar molt bé perquè ho vas preguntar amb una mica de por, no?
El primer dia preguntar pels festius
lleig,
no queda bé.
No queda bé, no
queda bé. I també perquè el dia 7 és un dia molt especial.
És molt especial el dia 7. Jo el celebro cada any.
Cada any, eh?
Cada any. No hi ha any que se'n passi.
Fas una volta al món cada any.
Sí.
Molt bé. Va, que arriba avui... arribarà demà una nova comunitat. És per això que parlarem de mares desobedients. És la primera comunitat de feminisme i maternitat en català. I alhora, que això està molt bé, eh? És un espai de trobada i reflexió en línia i és per això que avui, a les 11, d'aquí mitja hora, saludarem a la seva fundadora, creadora i impulsora d'aquesta comunitat. Ella és la periodista, sociòloga i escriptora Esther Vives. I ja sabeu que els dimarts ens visita la Mireia del Pozo i tot el seu equip, el Plus Valvadones. Avui, de fet, amb la Mireia parlarem del dret al temps amb la Juni Salazar, de Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society. A les 12 saludarem a Laura Ferran aquí, al matí a Ràdio Estel, amb aquesta olor de tinta que ja ens comença a arribar. Avui Laura ens parlarà d'una figura clau del món literari. Són els agents literaris, que són aquelles persones que existeixen, eh? I que actuen com a intermediaris entre l'escriptor i les editorials, entre d'altres coses. Fan altres coses que repassarem avui a l'olor de tinta amb Laura Ferran. I és per això que ens acompanyarà, doncs, una de les agents literàries de referència del nostre país. Estarà amb nosaltres la Sandra Bruna, que és la CEO de Sandra Bruna Agència Literària. Ai, Déu meu, i ben atents aquest dimarts. Posem rellotges en hora. A la una en punt, quins visita, Olga Vallejo?
Els del Gat per Llebre.
Ai, que no ens donin Gat per Llebre, perquè la Irene Cívico i el Sergio Parra estaran amb nosaltres avui parlant de mites relacionats amb els viatges. I amb els àngels de les xarxes, com sempre, i el Freqüència Madurada de la Har, que arribarem a 3:15. Per tant, us animem a compartir aquest matí de dimarts amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Vinga, va, que ja són 7 els minuts que passen de 12:15. Olga Vallejo, com estàs tu?
Molt bon dia, bé, molt bé.
Has dormit bé avui o no?
He dormit.
Sí, t'han deixat descansar?
Sí, jo ara ja sovint em deixen descansar.
Sí? Depèn també de què... Però Déu-n'hi-do, per tu no pares, Olga, perquè ahir la nit on estaves?
A la Cantània.
Oh,
molt recomanable. Això, la Cantània és una proposta cultural escolar que existeix des de fa 33 anys.
Déu-n'hi-do.
I que ahir, a les 8 del vespre, va reunir a 800 nens i nenes d'escoles de Catalunya per cantar uns temes conjuntament amb músics professionals i un parell de cantants professionals. I a mi em va tocar el torn de les 8, però hi havia gent a les 4 de la tarda i es fa al llarg del dia, crec que diversos dies. I és una experiència meravellosa.
Doncs mira, prenem nota. I tot i així, no anaves a dormir?
Tard.
No sempre, sí. Tard. Abans ens endinsem a la zona Vallejo un dia més. Com sempre, aquella pregunta de rigor que li fem a l'Olga Vallejo és si hi ha alguna notícia que li hagi tret la son o no.
Doncs mira, gràcies a la Cantània he dormit bé perquè no vaig veure les notícies, no vaig sintonitzar la ràdio i no em vaig assabentar del que és un dels temes de portada d'avui, l'execució dels pressupostos de l'Estat, que a Catalunya només va executar un 35% de la inversió prevista. En canvi, a Madrid gairebé es va doblar la inversió que s'havia previst, el que suposa que a la pràctica la inversió real de l'Estat a Madrid gairebé triplica la de Catalunya. Res de nou, que no ens sorprèn, però no treu que ens indigni.
Que és com el dia de la marmota, no?
Sí.
Sempre que arriba aquesta...
Tornem una altra vegada.
Què t'ha agradat saber, però?
Que a Sant Boi de Llobregat hi ha un servei de salut mental pioner a Catalunya. Llegim al País que l'Ajuntament destina 160.000 euros anuals a aquest servei per a menors de 35 anys. Es va posar en marxa el gener de 2021. Es tracta d'un màxim de 10 sessions individuals de teràpia gratuïtes i immediates per joves de 16 a 35 anys. Ja han atès a 326 persones. Si l'Ajuntament no oferís aquest servei i ho haguessin pagat de la seva butxaca, els hauria pogut costar com a mínim, uns 500 euros, 50 euros per sessió. I està previst que abans de l'estiu es contracti a dos especialistes més.
Déu-n'hi-do. I el que tothom hauria de saber, què seria?
Doncs ho deies tu per començar el programa. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac i surten xifres d'aquelles que evidencien que fumar no és saludable. Cada any el tabac mata 54.000 persones a Espanya i el 27,5% d'aquests morts es deuen a malalties cardiovasculars. Són 150 persones les que moren diàriament a Espanya per patologies vinculades al tabaquisme. I la nova dada que preocupa i molt als experts és que els adolescents de 14 a 18 anys que fumen es dupliquen. Representen el 18% dels joves de 14 anys i puja fins a gairebé el 44% dels joves de 18 anys.
Déu-n'hi-do, i cada vegada fumen abans, també, no? O sigui, és, sí. És una d'aquelles...
El 18% dels de 14 anys són molts.
Quina és la notícia que t'hagi sorprès?
La restauració de la seu de Comissions Obreres a Via Laietana de Barcelona.
Ara, que bé.
Però us ho creieu?
Què en faran?
Us ho creieu? No. Perquè, clar,
si tu dius, Olga, sí.
Bé, sabeu aquell edifici que fa la sensació que sempre ha estat recobert de malles i marquesines?
Sí, i brut, molt brut, gris. Deixat. Sí. Sí.
Això sí, però sempre no, eh?
Del nodo.
Només fa 16 anys, 16, que es diu ràpid.
Bé, sí, només.
Va caure llavors la primera pedra al carrer per accident, clar, era el 2006, la vigília de Reis, llavors es van posar malles, i el 2019... es varen fer algunes actuacions d'urgència. Llavors es va aprovar un pla per iniciar la restauració que preveia que acabessin ara, el 2022. Això de Comissions Obreres és un déjà vu constant. Ja hem sentit tantes vegades que el restauràvem que ara sí que ja comencen. Doncs bé, ara ja sí que comencen. Les obres comencen la setmana vinent. Acabaran en un màxim de 14 mesos. Ja sabeu, aquesta és la previsió. I se li ha adjudicat un pressupost de 6 milions d'euros.
Clar, està molt brut, eh?
Està brut. Jo crec que la podrien tirar baix.
Sí, tornar-lo a fer.
El que passa és que volen recuperar la façana, que ho entenem. Començaran per la façana, la coberta i els patis. Quedaran encara pendents la rehabilitació d'algunes de les 10 plantes que ara estan en desús, que és una llàstima.
Són 10 plantes, sí. Aquell edifici?
Si la setmana vinent desaparec en algun moment, ja sabeu on em podeu
trobar. On estaràs, no? Què t'ha agradat saber avui, Olga?
Doncs una de les conclusions de les jornades Democràcia, Algoritmes i Resistències que s'ha celebrat en línia a Barcelona i a Madrid. El que han reclamat diverses organitzacions socials és la creació d'un registre públic d'algoritmes, tant pel sector públic com pel privat, per així evitar que hi hagi discriminacions i poder garantir que la innovació tecnològica i la intel·ligència artificial respectaran els drets humans. És una proposta, esperem que s'acabi concretant.
Ara, quina entrevista no ens podem perdre avui?
Mira, hi ha un parell. Una és la de la Contra al País, a la cineasta Ángeles González Sinde, la que fou ministra de Cultura, que ha tornat a fer cinema adaptant la novel·la de Gabriel Ibarra, El Comensal. A l'entrevista parla de la importància de passar el dol, de com la va ajudar ella a parlar públicament del dol que va viure per la mort de la seva parella, o de que tenir fills és una caixa de sorpreses. Diu, mai passen les coses com les havies pensat.
Totalment. En l'altra entrevista que ens vols destacar.
La que fan a Sidoni a La Vanguardia. Hem de dir que qualsevol excusa és bona per entrevistar el trio barceloní, però en aquest cas és per l'anunci que es va fer divendres, com ens va anunciar aquí la Maria José Mendoza, que seran els taloners dels Rolling Stones a Barcelona. Expliquen que no s'ho esperaven, que altres vegades havia sonat el seu nom, però mai havien estat ells els escollits, i que aquest anunci els va enganxar a l'estudi fent nous temes pel que serà el seu desè disc. Reconeixen que ha estat una gran sorpresa i que és tot un honor que els Stones són un gran referent pel Sidoní. I el concert és demà, que segur que faran un directe increïble, com sempre.
I què t'ha fet somriure avui?
La vinyeta de la Flavita Banana. Estic contenta, que feia molts dies que no la comentàvem. Avui veiem a dues dones assegudes. És possible que siguin mare i filla o àvia i neta, tot i que jo crec que són veïnes. Estan prenent la fresca fora de casa, sembla que podria ser al carrer, assegudes en una cadira. Una d'elles té els peus en remull i la més jove li pregunta a l'altra, avui a on vas, Paqui? I la Paqui li diu, a Kansas. És una senyora així que sembla que porti la permanent, te l'imagines amb el cabell blanc. I la que no és la Paqui li diu,
què diu?
Di que sí, jo a la playa. I com pot ser això, si estan allà assegudes a la porta de casa? Doncs la Paqui està llegint A sangre fría, de Truman Capote, i l'amiga està llegint Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. El poder de la lectura.
La imatge del dia.
Va, que la imatge d'avui és una d'aquelles que et porten en un viatge en el temps.
Barcelona. Doncs sí, Lara obre portada amb una foto en blanc i negre del Palau Sant Jordi en plena construcció cap allà al final dels 80. És una de les fotografies de Hisao Suzuki, fotògraf japonès molt lligat a Catalunya, que ha decidit donar el seu arxiu sencer a la Fundació dels Arquitectes RCR d'Olot.
Carai!
I la seva història m'ha semblat molt maca.
I no? Molt Suzuki, xula, no?
Sí, sí. Suzuki va arribar a la dècada dels 80 a Barcelona, fascinat per l'arquitectura de Gaudí. Mm. I el que era un viatge de 3 mesos, doncs va convertir-se en un amor de més de 30 anys.
Oh, Déu-n'hi-do. Carai.
Arata Isozaki, arquitecte del Palau Sant Jordi i japonès també, no sé si ho heu notat, va demanar-li que documentés la titànica construcció del pavelló esportiu. Suzuki no era un expert en fotografia i arquitectura, de fet no en tenia ni idea, però va acceptar l'encàrrec. I a poc a poc el senyor Suzuki doncs, va acabar convertint-se en un dels fotògrafs d'arquitectura més reconeguts del món.
És que es comença així moltes vegades, sí, sí. No? No sé, però pam, i una fas mica la fotografia diu, escolta, del segle.
Vols fer un favor? Sí, ja està, i pam, perquè... Ja famós fotògraf. Bueno, perquè veieu que a vegades la vida ens porta per llocs desconeguts per arribar al nostre destí. Tot i que la donació es va formalitzar el 31 de març de l'any passat, s'ha fet pública ara, juntament amb l'anunci d'una exposició de l'obra de Suzuki al Museu de la Garrotxa a partir d'aquest divendres, organitzada per la Fundació RCR Bunca i el mateix museu. Així que si no teniu plans aquest cap de setmana, ja sabeu on podeu anar.
Doncs sí, i per fer el aquest petit tas, perquè la imatge, Xavi, xulíssima, eh? Està a la portada de l'Ara, oi? Vinga. Martina, que avui has viatjat fins al país més petit del món, per parlar-nos exactament, però de què? A veure.
Mira, doncs, de com és el dia a dia a Sealand. Sealand, no? Seria país al mar. I ja us avanço...
Què?
Que el dia a dia a Sealand és bastant avorridot.
No en sé, no?
És que a vegades tenen onades...
Fitxat,
Sí, no, és que sabem com hi ha una mica de mala mar. Mireu, Sealand és una micronació al mig del Mar del Nord, entre Gran Bretanya i França, a aigües internacionals. Un país construït a sobre d'una plataforma marítima de formigó pelat,
No hi ha... Peladíssim.
Sí, amb un petit edifici d'una planta força destartalat i una pista d'aterratge per helicòpters, perquè de fet és de l'única manera...
Apassionant passar una tarda a Sealand.
Sí, pot arribar. Sí, mireu, fa 550 metres quadrats, que jo crec que hi ha pisets de pedra albes que més grans d'aquest país, no sé si estareu d'acord amb mi.
Sí, totalment
d'acord. Té 50 habitants i pocs luxes, la veritat. I de fet, els sealandesos, les úniques comoditats que tenen són electricitat i internet.
Carai,
no hi ha massa més.
Ja està.
Incomoditats moltíssimes, per exemple, humitats, clar. Poques zones verdes.
Zero.
Cap superilla, com les que tenim aquí a Barcelona. Ni pipicans, pels que tenen gosset.
Ai, el hunter.
Problema.
Deu ser un luxe tenir un gos.
Això sí, clar, Sealand s'hi viu molt tranquil, i si alguna cosa tenen, són unes vistes al mar, ja ho sentiu,
home,
tu espectaculars.
I, escolta, sí. I com es va construir Sealand, o sigui, la nació més petita del món?
Doncs mira, durant la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit britànic va construir plataformes marines al voltant de la seva costa per guardar-hi armament, per amagar-ho de les tropes enemigues. Quan la guerra es va acabar, un exoficial de la Royal Army es va instal·lar una d'aquestes plataformes per fer realitat el seu somni. Atenció, fer ràdio.
Home.
Mira, veus?
Que bé.
Un altre que va tenir una idea i va tirar endavant el seu projecte personal. Sealand es troba en aigües internacionals i, per tant, la BBC, que tenia el monopoli de les zones angleses, no hi podia interferir, per tant, ell tenia via lliure. L'any 1967, Sealand es va declarar territori independent de la Gran Bretanya i l'exmilitar es va autoproclamar rei. Va ser el rei Roy primer. Clar, no n'hi havia
trobat.
Més. Mireu, si vam pensar en tots els detalls, que Sealand té bandera negra i vermella i fins i tot un himne oficial que sona la mar de bé. Es diu que Sealand, de fet, és l'únic país del món que pot recórrer de punta a punta abans que s'acabi l'himne. Això no passa. Mireu, si us interessa el tema, entreu a sealandgob.org, passeu una estoneta remenant la botiga online i trobareu, entre altres coses...
Amb què et quedes, a veure?
Mira, amb el pack per convertir-te en Lady or Lord de Sealand per 36 euros, una ganga.
Home.
O, per exemple, el pack duc o duquesa, això és veritat,
Puja.
Aquest pica una mica més, 592 euros. Entreu a sealandgov.org i això convertiu-vos en duqueses.
En reis per un dia.
I tant.
Que bé. Va, que avui a les xarxes, Xavi, s'han despertat a ritme de xirigota.
Sí, l'etiqueta COAC2022S4, que no sembla un codi secret, però no, és referent al concurs de coros, comparses i xirigotes del Carnaval de Cádiz, que s'està celebrant actualment. No només ha estat tema destacat a Espanya, sinó que va arribar a estar entre les etiquetes més piulades a tot el món. Top 5 ahir la nit.
Sí?
Top 5.
És que tothom volia estar a Cádiz.
Home, tu diràs.
I no és per menys perquè aquest clàssic de la sàtira tornava aquest 2022, després que, clar, el 2021 no es va poder celebrar per les restriccions de la pandèmia. I ha tornat amb força, molta força. Els gaditans i gaditanes tenien ganes de gresca i de repartir. Però una xirigota ha destacat sobre les altres. Aquesta que hem escoltat ha estat la xirigota de la Vera repartint a Macarena Olona, la candidata de Vox a les eleccions autonòmiques.
Dedicadíssima.
Candidata a les eleccions autonòmiques andaluses, que fa unes setmanes va ser notícia, no sé si ho sabeu, perquè no es va poder acreditar si vivia o no a Andalusia i es va iniciar el procés per donar-la de baixa del padró. I aquesta és la dedicació que li han fet, preciosa. Però les comparses no perdonen a ningú.
No.
Tant és el partit del que sigui, i aquest any també li ha tocat rebre a la policia local de Cádiz i al seu actual alcalde.
Recuerdo plaza del ayuntamiento esperando ese momento a que saliera mi tarde. Recuerdo gente cubriendo al ateo entre insulto forcejeo.
La comparsa Los Sumisos.
Perquè, a veure, explica'ns.
Va dedicar-li un bon tros a l'actual alcalde d'Adelante Andalucía.
Sí.
Que era antic xirigotero.
Ah.
Vale? Es diu José María González Santos, conegut popularment com a Kichi.
Aquest és el nom artístic
de l'alcalde. Boníssim.
Està acabant el seu segon terme i no se sap si farà un tercer o així. I clar, ja han començat a sortir veus dissonants. Però crec que és una bona manera d'acabar, que l'alcalde s'ho ha pres amb humor i sobretot amb aquestes declaracions.
Creo que al poder hay que cantarle, independientemente de quien lo ostente. Yo creo que es uno de los elementos que son definitorios y que son característicos del Carnaval de Cádiz, y da igual que esté yo o que esté quien esté. Pero al poder hay que cantarle y hay que cantarle las 40.
Al poder hay que cantarle.
Els catalans encara no ens ha tocat el rebre, perquè sempre ens dediquen alguna xirigota...
De moment no.
No?
De moment no.
Tu segueixes o no? Perquè em sembla que són...
En realitat no, però, ostres, he après molt aquest matí sobre el Carnaval.
Sí, no?
M'ha semblat... House of Cards es queda molt curt.
Molt curtet. Va, que avui també ens ha cridat, gràcies, Xavi, l'atenció, una notícia, Marta, que per fi ens explica per què s'encomanen... Ai, els badalls.
Ara no podrem parar.
Aquest no és el Xavi, eh? És el...
No. Bueno, porta mascareta.
Estava sortint un, us ho dic molt en sèrio.
Ja l'he vist, que està evitant el badall. Què passa, Marta?
Mira, el badall és un acte involuntari que, per cert, fan gairebé tots els vertebrats. He fet una llista de vertebrats que mai m'hagués imaginat badallant. Per exemple, gallines, iguanes, lloros. Els dinosaures també devien... Clar, vertebrada. Els dinosaures també devien badallar, molt fort, però devien badallar. Estem d'acord? Mira, Andreu Gallup, biòleg evolucionista de l'Institut Politècnic de la Universitat Estatal de Nova York, quin tros de títol, eh? És un estudiós dels badalls, deu estar sempre mig endormiscat, i entre migdiada i migdiada ha tret l'entrellat d'això dels badalls. La primera pregunta és per què badallem? Mira, doncs badallar ajuda a la circulació neurovascular i al refredament del cervell. Per això, curiosament, badallar desperta. En lloc de, no?, que dona la sensació que quan badallem ens ve la son, doncs no. Badallar desperta, aclareix la ment. Ah. Això jo no us esperàveu, jo penso.
No, perquè sempre...
Ens has sorprès, Marta.
Oi que sí?
Estic impactada, no tinc paraules.
No, perquè ho diu l'Andriu, que si no, no...
Clar. No series en dubte.
Mira, Xavi, i oi que tampoc saps per què s'encomanen els badalls?
No, i m'agradaria molt saber-ho.
T'agradaria saber-ho. Doncs mira, els estudis mostren que el badall contagiós es pot desencadenar per senyals visuals o auditius, i en humans fins i tot pot ser induït en solitari, pensant on llegir en l'acte de badallar. És a dir, si tu llegeixes un llibre i diu en aquell moment, al mig del llit, vaig badallar, pot ser que te'n vinguin ganes. Els ximpancers fins i tot badallen quan veuen...
per gràcia.
Que no ho fa, no només un company d'espècie, allò que vas al... no sé, si ets a prop d'un ximpancé, cosa que passa sovint, molt i tu sovint badalles, sí, és possible doncs que l'animaló també es posi badallant, no desperdicien cap oportunitat per badallar, i es veu que el badall s'encomana doncs per sincronitzar o coordinar el comportament d'un grup. Per, jo per això ara m'agradaria proposar-vos...
Que comencem fent...
Bueno, que fem un badall conjunt,
qui comença?
Perquè penso que com a equip ens unirà.
Va.
Tinc un equip molt estrany, eh?
Una, dues i tres.
No, crec que no funciona.
Doncs hi ha de manera explicacions.
Sí, demana, perquè això...
No...
Sí. Va, que avui a partir de la una prepareu la targeta de viatge, perquè pugem a un autobús, no? Molt, 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 molt especial, Olga.
Sí, és la xarxa d'autobusos de Barcelona, que celebra 100 anys, i dins dels actes per celebrar-ho hi ha un tour d'autobusos històrics. Parlarem amb Santiago Torres, director de la Fundació TMB, per saber-ne més.
Però abans de la una, gat per llebre, lupa, el bus històric per Barcelona, però volem saber ja la freqüència madurada.
Clar, perquè mira, un 31 de maig com avui, però de l'any 1911, el vaixell més famós de la història, el Titanic, tocava l'aigua per primera vegada, acció que en català, per cert, s'anomena avarament.
Com que no la vam veure doblada al català a la peli, ara no ho sabíem, i com que no tenim vaixell...
Per això, no teniu transatlàntics a la piscina. Mira, conegut en aquell 1911 com el vaixell insubmergible, el Titanic va acabar submergint-se a mig oceà Atlàntic durant el seu viatge inaugural, la matinada del 14 d'abril del 1912... Però, abans d'aquest petit imprevist, els passatgers de primera classe al Titanic van poder gaudir d'un bon sopar. Ja em vaig acostant, a la pregunta.
Sí, dic, mare meva, a veure.
Van poder gaudir d'un bon sopar, i per això avui, a Freqüència Madurada, us preguntem, atents, amb quin plat començava el darrer sopar que es va servir a bord del Titanic? Us queda clar la pregunta?
Sí.
Estem parlant d'un plat? Era un menú llarg? Era un menú copiós, de luxe? I començava amb un primer plat, que era aquest.
A veure.
Veieu la forma que té? La forma plana s'ha de quedar dalt i la part abombada s'ha de quedar baix. I el vèrtex ha de quedar a la part interior de la mà, que sempre s'ha de protegir en un guant o en un drap.
Carai, tu, que difícil.
Avui és parlava complicat. En català, eh?
Avui és
el
complicat.
Titanic, és impressionant.
Sí, perquè es tracta d'un aliment que es cultiva...
A on?
En una zona protegida...
D'on?
De la costa catalana.
Del
no
sud.
No diré res més.
Del sud?
Del sud.
Oh! Ja sé què és.
Crec que també.
Xavi. Podria ser dues coses en aquest
estic
moment.
Estic molt perdut, eh?
Estàs
estic
perdut.
Molt perdut.
Igual hi ha un noient també.
Hi ha un país que es menja amb patates?
No.
No és aquest, és just l'altre.
Va, que si des de casa ja ho sabeu, podeu... Sí, Mercè, sí, és que ho diu així.
El José també ho sap. Mira, molt bé, José, tio, ets un crac.
En mengeu, us agraden o no?
M'encanten.
Hi ha molta gent que li agraden, gent que...
Depèn del dia.
Depèn. Sí, des de casa, ja ho sabeu, 663-99-30-62 o correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Cutre per això, no? Com a primer plat de menú del Titanic.
No, home, no. Cutre?
Sí?
Home, jo penso que és paladar refinat.
Ah, sí?
Jo mai tant.
M'has entès
van
bé,
cares,
jo, el que he dit, o no?
Van cares, eh?
Sí?
Jo, home.
Bueno, abans de la una ens donaràs la segona pista, no? Per si de cas, per madurar prou la freqüència. Vinga, va, que nosaltres arribem ja al punt de les 11, ho dèiem abans, que demà comencem nou mes, és 1 de juny, per tant, tots aquells que estiguin a la vora del Wanda Metropolitano a Madrid podran veure ses majestats, els Rolling Stones. Però, clar, i ens ho deia la Olga abans, eh? Qui estarà de teloners? Doncs ell, Sidoní, i a nosaltres això ens sembla maravilloso.
Me leo.